Són les 9:21, les 16:21 a la remissió. Avui volem tornar a parlar de la guerra, però des d'un punt de vista diferent, perquè a part de les pèrdues humanes, econòmiques, mediambientals i socials, les guerres també deixen pèrdues arquitectòniques i patrimonials. Hi ha diversos exemples al llarg de la història. La guerra de Síria, que va començar el 2011, va destruir temples mil·lenaris a Palmira. La guerra de l'Iraq de 2003 va suposar el saqueig de milers de peces sacsejades i també l'incendi de la biblioteca de Bagdad. Ara, amb la guerra de l'Iran, ens trobem en la mateixa situació, amb milers de milions d'euros en patrimoni històric destruït. Avui en volem parlar amb Marc Balcells, professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, expert en patrimoni. Marc Balcells, bon dia, benvingut a Radio Illa.
Molt bon dia i em fa molta il·lusió estar amb totes i amb tots vosaltres. Bon inici de setmana i gràcies per comptar amb mi.
Doncs moltíssimes gràcies. A nosaltres també ens fa molta il·lusió parlar amb vostè, parlar d'aquest tema. A més, la primera pregunta, més enllà de la pèrdua econòmica, quin és el cost, no, que tenen aquestes pèrdues per les civilitzacions, per la memòria dels pobles?
Doncs mira, si haguéssim de fer com amb els expedients judicials, no, que han de fer una taxació dels béns i del dany que s'ha causat per demanar una responsabilitat civil, a vegades en aquests expedients s'ha de dir que no es pot arribar a una quantitat determinada, simplement perquè en aquest cas estem parlant de béns que no es poden replicar, eh? És a dir, per tant, clar, és patrimoni cultural que un cop destruït aquella civilització no tornarà a repetir-lo. De fet, quan parlaves, no, d'altres casos, amb els talibans va haver-hi, era una situació diferent, no, la destrucció dels budes de Bamiyan, i una de les grans discussions que hi ha a la UNESCO és què hem de fer, el reconstruïm, fem una còpia, ho deixem tal com està. Clar, doncs en contextos armats, imagina't, encara és pitjor, perquè, clar, la guerra continua, la destrucció s'ha produït, i s'ha produït una destrucció d'un bé que, com et deia, és impossible de recuperar. És a dir, que ara, jo què sé, per posar-vos un exemple, impactés un missil al Vaticà, com recuperes els frescos de Rafael? Com ho fas, no? Llavors, és una gran pèrdua, i és una gran pèrdua de valor inestimable. Seria fins i tot, ja et dic, impossible de determinar-ho en valor monetari.
Sí, de fet, apuntaves molt bé que quan es produeixen pèrdues d'aquest tipus, doncs no hi ha els diners, no?, que podin, diguem, compensar-ho, i sobretot per la gent. És complicat, doncs, també després reconstruir, no? O sigui, al final, quan hi ha un monument o una peça arquitectònica, forma part una mica de la identitat, del recorregut de la història, i serveix, no?, per a les generacions futures.
Exacte. Mira, aquest és un tema que moltes vegades jo m'entesto en explicar d'una manera molt, molt clara, i ho has explicat molt, molt bé quan parlem, per exemple, del saqueig arqueològic, no? Per exemple, a l'actualitat, tu pots estar saquejant un parc arqueològic i estar trobant peces antigues, però tu també pots estar saquejant un temple hindú, per exemple, i robar ídols. Hi ha hagut casos de condemnes a marxants d'art que estaven traficant amb aquest tipus de béns. Clar, quan tu estàs robant un ídol, és com estar robant un crucifix d'una església, és a dir, alguna persona que va allà a pregar, doncs directament no té accés, o sigui, de cop i volta perd una cosa que una persona ha volgut robar i vendre per un element artístic i sobretot d'inversió econòmica, i clar, de cop i volta hi ha una víctima que ha perdut la manera d'accedir a aquell lloc de culte. Doncs exactament passa també amb el patrimoni cultural destruït en una guerra. Clar, tu perds part de la identitat del teu país perquè ja no hi és, perquè ha desaparegut un palau, perquè un missil ha impactat en una biblioteca i, per tant, els llibres que explicaven la història del teu país han quedat destruïts, han quedat cremats. Clar, per tant, és vinculant-ho amb la primera pregunta, aquí és on a més es veu la problemàtica, no?, amb monetaritzar-ho, és a dir, que no només no pots monetaritzar, sinó que com pots monetaritzar la identitat d'un poble, com pots monetaritzar la cultura material o fins i tot immaterial, perquè a vegades estem destruint gent que mor, que també passa a històries de folk, etcètera, a generacions futures, i per tant, doncs, és una problemàtica molt seriosa.
Sabem exactament què és el patrimoni? És una paraula que s'utilitza molt, però què és realment el patrimoni?
Doncs una altra molt bona pregunta, també t'he de dir. Mira, nosaltres quan començàvem a fer recerca en aquest camp, els criminòlegs que ens dediquem al patrimoni cultural, al principi parlàvem d'art crime, no? Parlàvem de criminologia de l'art, Però, clar, la criminologia de l'art és un concepte molt tancat, perquè quan vam començar a definir aquest camp, i és un camp que el comencem a definir molt tard, eh? El primer llibre que s'escriu des de la criminologia en aquest tema és de l'any 94. I, clar, es parlava sobretot de manifestacions culturals que eren eminentment molt etnocèntriques, eren molt caucàsiques, molt blanques, molt europees i americanes. Era parlar d'un Rafael, era parlar d'un Botticelli, era parlar d'un retaule medieval. Però, clar, això és art, cert. Però, clar, en una guerra tu pots estar disparant, per exemple, a una muntanya, imagina't un missil que es perd i impacta contra un lloc que és un lloc sagrat, és terra sagrada per una determinada persona. Clar, tècnicament això no és art, però sí és patrimoni cultural. Per això nosaltres, amb el canvi, sobretot de segle, anem abandonant molt aquesta discussió de definir bé els termes i dir no ens podem centrar en art, sinó que hem d'anar al patrimoni cultural, que, com et deia abans, pot ser material, és a dir, tu el pots tocar, o pot ser immaterial. Pot ser terrestre, perquè pot ser una zona geogràfica que li adscriguis una característica sagrada, o on va haver-hi una determinada aparició d'una determinada persona i que, per tant, és un lloc de culte per persones. Pot ser folklore, pot ser immaterial, pot ser aquàtic, pot ser... és a dir, és tan, tan general, és tan global, per dir-ho d'aquesta manera, i aquí seria una mica aquesta definició, perquè tots la puguem entendre, de patrimoni cultural, no? És a dir, aquestes parts que ens defineixen com la nostra cultura, com la nostra identitat d'un poble, i que, per tant, conformen la nostra cultura, no només entesa com els llibres, els retaules, els quadres, les escultures, sinó directament tot el que ens configura com a qui som sobre aquest planeta.
Aquestes destruccions, aquests expolis que es donen, doncs, en contextos bèl·lics. Ja sabem que una persona que roba un quadre, vol robar un quadre i és intencionat. Però quan cau un missil a una zona, doncs, a una església, a una zona sagrada, normalment és intencionat? Hi ha una voluntat de desfer, diguem, amb aquesta zona tan important, o sol ser una cosa més per accident?
Per desgràcia, hem trobat els dos casos. A veure, per començar, després de la Segona Guerra Mundial, i sobretot el que ens trobem després de veure que hi ha poblacions que han quedat arrasades, per exemple, estic pensant en Dresden, una de les coses que es configura és la Convenció de l'AIA de Protecció del Patrimoni Cultural sota conflicte armat, no? Potser heu sentit a parlar de l'anomenada Comissió Blue Shield, de l'escut blau. És un escut blau i blanc que tu has de posar en principi sobre edificis que tenen una significació històrica per evitar que aquests edificis es bombardegin. Dit això és un desideràtum, no una cosa que a tu t'agradaria que això es complís, perquè, per exemple, hem tingut destrucció intencionada del patrimoni cultural per part de líders, per exemple, ho sento molt, però fins fa poc hem de recordar que les paraules de Trump eren que anirien a destruir també patrimoni cultural, per una banda, i després també hem tingut casos de persones que han utilitzat, fins i tot estan allà en aquella zona, el patrimoni cultural com a escut. És a dir, en el cas del Museu de Bagdad, el Museu Nacional de l'Iraq, Saddam Hussein, quan va haver-hi la guerra de l'Iraq, va posar el seu quarter general a prop del museu perquè sabia que era molt més difícil d'atacar, tenint en compte que si tu et refugies a prop d'un museu, doncs, en principi, allà no haurien de caure bombes, no haurien de caure missils, i per això també ell ho va utilitzar d'una manera estratègica. Així que, per desgràcia, pots veure que, per tant uns com els altres, el patrimoni cultural pot ser utilitzat com una moneda de canvi, com un escut de defensa, com una amenaça, és a dir, et deixarem tot això sense ningú. I la problemàtica d'això és que, clar, és allò que diuen els americans, que tu no pots deixar de tocar el timbre, no? És a dir, un cop ha sonat el timbre ja ha sonat. Un cop el missil ha impactat, aquí sí que no hi ha res a fer. No pots fer tècniques de prevenció i és complexa. A més, el tema és que això genera una sèrie de delinqüència internacional, crims contra la humanitat, etc. Però que tampoc és que siguin uns crims que siguin tan fàcils de jutjar i que, per tant, la persona que ha disparat aquest missil ni sigui fàcil de trobar, ni sigui fàcil de trobar evidències contra aquesta persona, ni sigui fàcil de que això s'enjudiciï en un tribunal penal, perquè ha d'anar, se suposa, al Tribunal Penal Internacional. I ja sabem que aquests tribunals a vegades són més una bona intenció que no pas un instrument efectiu contra aquest tipus de delinqüència.
Quina és la situació actualment de l'Iran? Quins elements patrimonials, doncs, estan ara mateix en risc o fins i tot s'han perdut?
Doncs mira, una de les peces que ha arribat molt, molt, molt a la nostra atenció, perquè l'Iran se n'ha encarregat, va ser el Palau de Golestan, que està a la mateixa Teheran, perquè va ser un palau que la dinastia Pahlavi doncs, ja va voler recuperar per viure-hi. Llavors ens han enviat, potser recordeu les fotos d'un palau preciós, però amb totes les finestres trencades, tot el vidre destrossat, etc etc. Però clar, heu de pensar que també no és només Teheran, a Isfahan tenim el palau de Sheikh al-Sultan, tenim també mesquites, és a dir, que al mateix Isfahan tenim la mesquita de Jamé, i després també hem de pensar en això que parlàvem abans, no? Ara potser ens sembla que en una guerra només hagin de patir, per dir-ho així, els edificis històrics. Mm. Però Iran també tenen llocs, jaciments prehistòrics molt importants, com Horramabad, no?, al Lorestan, i per tant, doncs, és un jaciment arqueològic prehistòric que tu de cop i volta allà et pot impactar un missil i també allò ho pots deixar absolutament arrasat. I estaríem perdent el coneixement científic dels primers homínids que van habitar aquella zona del planeta. Mm. Penseu una cosa, no és només un tema que hagi de preocupar a Iran, és un tema que ens ha de preocupar a tots nosaltres, perquè és coneixement científic que explica com hem arribat a aquest món, com hem viscut aquest món, poden haver-hi missions arqueològiques internacionals tranquil·lament. Sí. És a dir, que no és un problema de dir, ah, bueno, mira, doncs saps això, l'Iran, potser no hi vaig mai i mira, doncs no ho veuré mai. No, és un problema de tota la humanitat perquè tots nosaltres tenim un dret universal al patrimoni cultural, més enllà d'on aquest patrimoni està ubicat. Per tant, és un tema seriós a protegir.
Clar, és una mica com imaginar, no?, si les piràmides haguessin quedat destrossades o les tombes egípcies, igual avui dia no sabríem que això es va poder fer en aquell moment, no?, la capacitat
Exacte.
Humana, no?, de poder fer allò.
Exacte, amb un afegit, que aquest coneixement no s'esgota. És a dir, per més que nosaltres ara que hem posat grans exemples com les piràmides, etc etc, aquests edificis continuen generant coneixement. Clar, el problema és que nosaltres només tenim excavat o només tenim el coneixement de determinades zones que són fins on arriben les nostres missions arqueològiques, fins on arriba el nostre patrimoni per a poder excavar. I clar, evidentment, no és només un tema de destrucció en conflicte armat, és un tema de que avui en dia, a moltes zones del planeta, també hi ha persones que estan destruint jaciments arqueològics per obtenir peces perquè puguin ser vengudes al mercat il·lícit d'arqueologia i de patrimoni cultural, i això vol dir que avui en dia, encara que no hi hagi un conflicte armat, també estem trobant persones que estan saquejant jaciments arqueològics perquè ells no veuen coneixement, ells veuen diners. I la persona que acabarà comprant això tampoc veu coneixement científic, veu una inversió, veu una peça artística. És a dir, que el patrimoni cultural queda amenaçat tant en temps de guerra com fora de temps de guerra. És a dir, altres zones del planeta on estem en pau, aquest patrimoni cultural continua també sent amenaçat.
És com molt de pel·lícula, aquesta història, no?, dels robatoris d'art o robatoris de jaciment arqueològic. Doncs ho tenim molt clar, no?, en pel·lícules, en casos de pel·lícules, per exemple, amb el cas aquest que es va produir a l'Ur fa poc, que va ser totalment fílmic, això, però és una realitat tan real, tan... Hi ha molts de grups organitzats que es dediquen especialment a això?
A veure, el problema que tindrem amb això és un problema quantitatiu, és a dir, si jo hagués de respondre a la teva pregunta amb una certesa científica com la que jo intento assolir en la meva recerca criminològica, doncs es fa difícil, perquè no estem parlant, què et diria jo, no?, de prevalença de càncers de pulmó en una determinada zona. Clar, estem parlant de delictes que tenen una triple problemàtica. Primer de tot, la seva pròpia naturalesa, és a dir, és un delicte, no està fet per ser vist.
Clar.
La segona és que, clar, aquests grups que tu anomenaves, que hauríem de determinar si realment són organitzats o no...
Clar.
Operen de manera llarga en el temps. És a dir, nosaltres, per exemple, quan pensem en un delicte, pensem més en delinqüència predatòria, no? Per exemple, que jo avui anés pel carrer i algú em robés el mòbil. Això ha passat a Barcelona el dia X, en el moment X. Però clar, quan tu ets un grup de persones dedicats a això, tu això ho estàs fent de manera continuada en el temps. I a més, aquest delicte segurament serà transnacional. Vol dir que tu estaràs robant-ho en un punt B, en un punt A, perquè aquestes peces acabin siguent vengudes en un punt B. Llavors, clar, aquí determinar quanta criminalitat d'aquest tipus n'hi ha, doncs és difícil, i també la tipologia. T'explico, què vull dir amb això? Jo, per exemple, he fet molta recerca sobre lladres de tombes a Itàlia, vaig publicar recentment el meu llibre Arqueomàfia sobre aquest tema, que explicava precisament que el crim organitzat italià no està interessat en aquest tipus de béns. Ells estan interessats en drogues, en blanqueig de capitals, en armes, en residus, però sí que és veritat que tu no pots saquejar una tomba per tu mateix, encara que tu i jo ho intentéssim, no ens en sortiríem. Per això moltes vegades saquejar una tomba implica un grup de gent. Podem dir que això és crim organitzat? Tècnicament no, perquè el crim organitzat italià, la màfia, etcètera, etcètera, no ho requereix. Ara, això s'aplica per Itàlia. Potser estic saltant a Bulgària o estic saltant a Grècia i la realitat és completament diferent. El problema és que investigar sobre aquesta tipologia de delictes és complexa, perquè és una mica perquè et facis la idea com la droga. Nosaltres coneixem moltíssim de les persones que acaben venent la droga, perquè són els quatre desgraciats que acabem detenint, però no sabem gairebé res de com es produeix la droga, perquè, clar, a veure, aquí és el guapo que va fer recerca a una plantació de coca enmig d'una guerrilla d'un grup organitzat en un determinat lloc. Llavors, intentar aconseguir informació directa d'aquesta banda és difícil. Però el que sí que et puc dir és, tornant a la teva pregunta, respecte a que no et puc dir quanta quantitat hi ha i quants grups es detenen pels motius que t'he donat abans, el que sí que et puc dir és que és una indústria de la qual genera molts milions. És a dir, abans es deia, afirmava Interpol, l'FBI, que eren 6 bilions a l'any, es deia que era la tercera indústria criminal, de nou, ens falten dades per poder determinar què és això, no? La tercera indústria criminal després de les drogues i de les armes, però sí que és veritat que cada dia ens trobem amb casos. És a dir, si jo puc continuar fent aquesta recerca des que vaig començar a l'any 2010, doncs és perquè contínuament em vaig trobant amb casos crítics de robatoris, com el que deies del Louvre, de saqueig de jaciments arqueològics, de conflictes armats, de falsificació, la qual cosa ens demostra que de manera contínua, al llarg dels segles, el patrimoni cultural ha estat una moneda de canvi pel crim.
I a part d'això, també s'ha convertit, o no sé si ja ho era abans, no? Però el patrimoni també com que ha anat canviant una mica, diguem, de significat social. I molts cops ha estat, o encara és, doncs un símbol de poder, no? Per la gent que el té i també per, doncs pels estats, pels imperis.
Totalment. Mira, per una banda, per el que comentaves, per la gent que el té, pensem en el col·leccionista. Compte, també aviso que no vull demonitzar els col·leccionistes, però sí que és veritat que quan hi ha hagut tant tràfic de patrimoni, en part també és perquè, els col·leccionistes han comprat, i no tots han comprat d'una forma ètica. Llavors, clar, què vol dir això? El que comentava abans, no? És a dir, és un tipus de béns que s'han mogut molt de manera il·lícita perquè hi ha algú disposat a comprar, és a dir, no hi ha oferta si no hi ha demanda. Per tant, això és molt fàcil de determinar. Tu també estaves parlant de temes d'institucions culturals i fins i tot històricament doncs podem parlar de les conquestes des de les èpoques dels grans imperis, Napoleón, Hitler, etcètera, etcètera, que no hem d'oblidar una cosa. Abans de les seves invasions territorials ja enviaven experts per catalogar el patrimoni cultural. Per tant, aquí hi ha aquest tema. Després també hi ha el tema del genocidi i també hi ha el tema del genocidi cultural. És a dir, això nosaltres avui en dia tenim constància perquè ho hem vist moltes vegades. Hem vist, per exemple, que en la guerra de Bòsnia-Herzegovina es destruïen mesquites, es destruïen biblioteques, perquè tu no només vols eliminar l'enemic, sinó qualsevol vestigi cultural d'aquest enemic, que veus inferior, que ho veus contaminació del teu ideari nacionalista, ideològic, etcètera, etcètera. I a partir d'aquí, totes les patums que van relacionades amb això. Per exemple, abans parlàvem del robatori del Museu d'Iraq, on, clar, va quedar desert després de la gran batussa que va haver-hi entre Estats Units i Iraq, Saddam Hussein, Bush, etc. Clar, aquell museu queda desprotegit durant 72 hores. Evidentment que hi havia crim organitzat a l'espera de poder robar un museu que té grans tresors de la civilització i que, per tant, queda absolutament fora de vigilància. I són béns que des d'aquella època no han reaparegut encara. Déu-n'hi-do. És a dir, que hi ha moltes casuístiques al voltant d'un conflicte armat en el qual no només es té per què donar la destrucció, sinó també la desaparició intencionada de béns perquè algú els ha robat, aprofitant doncs, el conflicte, aprofitant el caos, aprofitant que ara no hi ha ningú vigilant.
I després estava l'altre cas on... Diguem que hi ha una guerra entre dos països, un colonitza l'altre i s'endú tot el seu patrimoni cap al seu país, no? Sí. Podríem dir que això ja genera molts de conflictes ara a l'actualitat, amb Egipte demandant, diguem, retornada de patrimoni cap a Egipte des d'Anglaterra, en fi, això també és un tema, no?
Totalment, i és un tema que l'estem veient canviar i canviar força de pressa. Mm. El que passa és que el que no canvia tant de pressa és la resposta dels països colonitzadors.
Yeah.
Clar, evidentment, en això tens tota la raó. No hauria d'haver, no tenia per què haver-hi un conflicte armat, simplement aquesta idea colonial eurocèntrica del nord global cap al sud global, del segle passat, de principis del 19, de principis del 20, i clar, això tenia el seu sentit en el museu enciclopèdic, no? M'agrada explicar sempre aquest concepte de nosaltres anem a Nova York, anem a França, anem a París, anem a Londres i anem al Louvre, anem al Met, anem al British, i aquests museus enciclopèdics ens prometen una experiència cultural plantera perquè passejant per tot aquest museu podem veure el bo i millor del que ha generat l'art de la humanitat, el patrimoni cultural de la humanitat. Però, clar, moltes vegades aquests béns, com per exemple els marbres del Partenó, estan al British i els està reclamant a Grècia, o els escuts de Benín, els bronzes d'Edo, que els està reclamant Nigèria, etcètera. Clar. És a dir, ara els països del sud global diuen, escolti, miri, això ho sento molt, però això és un espoli en tota regla, nosaltres no vam demanar això. En els casos, per exemple, dels bronzes de Benín, va ser fins i tot una expedició punitiva. És a dir, la metròpoli, Anglaterra, va a la colònia a castigar-los perquè no s'estan comportant com s'haurien de comportar i diuen, com que això ens ha generat un determinat impacte econòmic, fer aquesta expedició, doncs, escolta, ens ho cobrarem en patrimoni cultural, ens endurem aquests escuts, aquests bronzes, etc. Clar, evidentment, avui a l'actualitat això no se sosté i molts d'aquests països diuen, no, ja ens ho poden retornar. El discurs d'aquest museu és, home, però aquí els hem tingut tota la vida, aquí estaran molt ben cuidats, aquí... Clar, aquests països et diuen que tururut, que ells ja han creat el seu propi museu, que volen el seu propi patrimoni, que és la seva identitat, i per tant això que us explicava d'aquest museu enciclopèdic, clar, està canviant perquè està canviant la mentalitat sobre on ha d'estar el patrimoni cultural.
Clar, entenem que hauria d'estar doncs, en el lloc que l'ha generat, en el seu context històric, no? Identitari. No sé com ho veu vostè, com ho veus tu?
Jo acostumo a defensar molt aquestes postures perquè el problema és que mantenir una postura contrària és perpetuar un sistema injust, desigual i perpetuar aquest colonialisme. No? És un colonialisme adormit quan se suposa que des dels anys 60 el colonialisme ja està abolit per una conferència que es va fer, etc. Però clar, aquestes persones avui en dia viatgen i llavors veuen en un altre lloc una cosa que podria estar en el seu país. Jo aquest estiu vaig fer una xerrada, una conferència a Atenes i vaig estar passejant pel Museu Arqueològic i pel Museu del Partenó. És un museu altament de tecnologia puntera, és un museu preciós que convido a tots vosaltres, a totes i a tots que el visiteu algun dia si no ho heu fet ja. I clar, tu parles amb els vigilants del museu i els hi preguntes per els marbres del Partenó i tu veus que els hi sap greu que no estiguin allà. És a dir, tu veus que la seva resposta és una resposta de dolor, d'injustícia. Per tant, jo intento que en la meva recerca, des d'una manera empírica, perquè jo sóc científic en aquest sentit, en tant que criminòleg em deca no a valors, sinó a dades objectives, però jo intento també informar els estats, quan se m'ha preguntat, etcètera, que... avui en dia ja vivim en un món molt interconnectat i és igual de fàcil per un britànic anar a Atenes a veure els marbres. És a dir, que per tant no hi hauria d'haver-hi un problema de dir estem perdent amb això. Mm. Evidentment aquest museu o qualsevol altre museu que tingui aquests béns, doncs pateix per la butxaca, pateix pel fet de dir, clar, ara no tindrem els visitants que vindran a veure això, són visitants que aniran a un altre museu, ja, però és que estem parlant de la identitat cultural d'altres estats, en el fons. Jo crec que això hauria d'estar per sobre dels diners o de la taquilla d'una determinada institució museística.
I ja per anar acabant, m'agradaria també plantejar una altra possible, o almenys això es diu, amenaça per al patrimoni, que és el turisme massiu. Com pot afectar aquest turisme a la conservació del patrimoni i a la identitat doncs, col·lectiva dels pobles?
Bé, en aquests temes és un tema de difícil encaix, eh? Sobretot perquè, per exemple, hi ha alguns estats que s'han hagut de posar molt seriosos amb aquesta qüestió.
Yeah.
És a dir, per exemple, a Itàlia tenien un problema seriós de turisme de borratxera i han hagut casos en què xavals borratxíssims s'han penjat del braç d'una estàtua i han acabat tots a terra. I Itàlia va dir que començaria a aplicar penes de presó per aquests temes. És a dir, que això ja no es podia tolerar. Ja no és només un tema de vandalisme, d'incivisme, és també un tema de l'impacte que nosaltres generem. És a dir, quin és l'impacte de turistes i turistes i turistes non-stop a dins d'una piràmide, que dèiem abans, o a dins d'un parc arqueològic, etc. El que passa és que aquí ja és un tema, sobretot, molt de cada país, cada comitè científic del país, etc. El que està clar és que cada turista porta un impacte. Nosaltres mateixos podem visitar determinats temples a Egipte i veure que hi ha grafitis des del segle XIX i abans. És a dir, que hi havia gent que tallava sobre la columna qui estuvo, tal explorador, etc. I a més, per no dir que també d'una manera, com t'ho diria, d'una manera a vegades irresponsable, la gent també s'endú peces, també s'endú coses, i per tant, doncs és un perill. Però bueno, aquest, diguem que no hi hauria un dret universal a l'accés a la cultura si tampoc això hi fes, i per tant aquí a cada estat ha de vigilar una mica, i també afortunadament a les sortides dels països hi han prou garanties. A les entrades hi ha molts avisos i a la sortida hi ha prou garanties per com si t'enduguessis alguna cosa, doncs poguessin passar conseqüències serioses. En qualsevol cas, jo crec que també, deixant de banda el que cada estat, cada comitè científic, cada comitè arqueològic de cada lloc turístic pugui aplicar, també com a turistes hem d'entrar-hi amb el respecte de que estem anant a un altre lloc i que evidentment allò no és nostre. És i no és nostre, però bàsicament el que està clar és que no ens podem ni endur coses, ni trencar coses, ni grafitejar sobre coses, etc, perquè és patrimoni cultural. El sentit comú de cadascun hauria d'imparar i, per tant, a partir d'aquí, gaudir de les nostres vacances i de la cultura que estem veient.
Doncs Marc Balcells, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, expert en patrimoni, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
Ha estat un plaer, sempre que vulgueu aquí em teniu. Un plaer a tothom.
Igualment, que tinguin molt bon dia.
Adéu, igualment.